Les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
A aquesta hora estan en marxa diversos actes de campanya. De seguida ja anirem en directe avui, ja amb algunes propostes concretes, després d'aparcar l'anunci de Pedro Sánchez. Malgrat això, avui el president espanyol ha tornat a parlar i ha aprofitat per carregar contra els mitjans de comunicació que difonen informació falsa. A més, també ha confirmat que optarà a la reelecció. Uns anuncis que no han agradat al Partit Popular, que ha pujat el to i que anuncia noves mobilitzacions. Mentrestant, el BBVA torna a interessar-se pel Banc Sabadell. El 2020 ja ho va intentar, però no se'n va sortir. De seguida també expliquem quines possibilitats de fusionar-se tenen aquesta vegada. I a més, també explicarem quines normes hauran de seguir els influencers a partir d'ara a l'hora de penjar contingut a les xarxes. Abans, però, titular pel temps, el mes de maig començarà amb xàfecs i amb tempestes escampades per molts sectors del país a partir del migdia, sobretot de les comarques de Girona i de Barcelona i al nord també de les de Lleida. De bon matí farà una mica més de fred, mentre que al migdia baixaran uns graus a Ponent, al sud i a la Catalunya central. En canvi, pujaran a les comarques de Girona. De seguida, tot amb més detall. Ara són les 8 i gairebé 2 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
La campanya electoral pel 12M que mira de passar pàgina de la maniobra de Pedro Sánchez. Falten 12 dies per les eleccions al Parlament. Els partits tornen a posar el focus en Catalunya. Gairebé una setmana després es tanca, doncs, aquesta carpeta de Pedro Sánchez que havia monopolitzat els primers dies de campanya fins ara.
Esquerra mira de posar la banya en un nou sistema de finançament i contra la corrupció, el PSC en infraestructures, els comuns en drets socials i la CUP contra el Hard Rock. Junts avui fa una treva argelers a la Catalunya del Nord i farà un acte a la nit a Mollerussa.
Doncs connectem en directe amb aquests actes de campanya.
Diari de campanya. Dia 5.
El PSC deixa en un segon pla el protagonisme que Pedro Sánchez havia tingut als primers mítings i se centra ara en Catalunya. Salvador Illa retreu inacció als governs independentistes. Des de l'Hospitalet de Llobregat, Sílvia Solanes, bona nit.
Bona nit, avui ha estat un dels mítings més contundents. Ell ha disparat contra Esquerra i Junts i els ha dit que són la mateixa cosa i es van canviant de nom. Els ha retret inacció, com el debat de l'ampliació de l'aeroport.
Mientras unos amplían la fila para generar riqueza y actividad económica, bloquean la ampliación del aeropuerto. ¿Cómo va a venir la gente? ¿En patinete? Somos el sexto aeropuerto de Europa. ¿Cómo vamos a perder esto? ¿Cómo viene la gente a las ferias que organizamos, a la Mobile? ¿Cómo os pensáis que funciona el mundo? Pues con tanto conectados, hay que ampliar el aeropuerto.
L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, també s'hi ha afegit. Dels republicans els retreu que ara se'n recordin de la ciutat i vinguin a passejar, i de Junts, dirigint-se a Josep Rull, el dia exhibat que la ciutat ja no és un suburbi. I és que l'exconseller va dir fa 15 dies que l'Hospitalet és l'exemple d'on cal reactivar l'ascensor social.
Gràcies, Sílvia. De la seva banda, Esquerra Republicana té també en marxa un acte a aquesta hora a Santa Coloma de Gramenet, en espera de Pere Aragonès. Oriol Junqueras i Gabriel Rufián centren els discursos en la lluita contra la corrupció i la independència, també encarregat, però contra els personalismes dins la política. Des de Santa Coloma de Gramenet, Adrià Santasusagna, bona nit.
Bona nit. El president demana no votar partits vinculats a la corrupció, ja sigui pel cas Coldo, pel cas 3%. Aragonès ho diu des de Santa Coloma, un feu socialista, per això encara intenta treure suc de la reflexió d'aquests 5 dies de Pedro Sánchez acusant-lo de ser personalista, i suma el mateix a Carles Puigdemont.
En aquesta competició de personalismes, en aquesta competició d'entendre que el futur d'un país, d'una nació, es redueix a un nom i uns cognoms, nosaltres no hi entrarem. En aquesta competència, veure qui és més personalista, qui és més messiànic, qui intenta concentrar només en un mateix, doncs, el que ha de ser el futur d'un país, nosaltres no hi entrarem.
Aragonès també ha tret pit de la seva lluita per impulsar el català des d'aquí, des de Santa Coloma, precisament la ciutat on va néixer la immersió lingüística.
I els comuns aquesta tarda han centrat la campanya en drets socials, demanen reduir la jornada laboral i també una prestació universal per la criança dels fills. Judit Vila.
Sí, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha desembarcat aquesta tarda a Sabadell, on ha reivindicat la necessitat de tenir uns horaris de feina més curts. Diu que només d'aquesta manera s'aconseguirà una societat més justa.
Y hay que redistribuir algo que parece muy abstracto, pero no lo es, el tiempo. Porque el reparto del tiempo define una estructura de la sociedad, una estructura de poder. Tú dime cuánto tiempo tienes y te diré quién eres, te diré qué posición social ocupas. Y claro, queremos salarios más altos, pero también queremos jornadas más cortas.
Bustinduy també ha proposat la creació d'una prestació universal per combatre la baixa natalitat a l'Estat.
I la CUP demana a Junts i Esquerra que tornin a dialogar amb ells després de les eleccions. Només posa com a línia vermella el Hard Rock, Joel Peña.
La candidata Ballestrada creu que és una aposta política pensada pel PSC i, de fet, ha acusat Esquerra d'haver estat més pendents dels socialistes els últims anys que dels partits independentistes.
Com la negociació dels darrers pressupostos, en els que vam veure que l'Esquerra Republicana tenia claríssim que el seu soci preferent era el PSC. Llavors, el que diem és, nosaltres ens podem entendre amb aquestes formacions perquè en altres moments han estat capaces d'ubicar-se en llocs diferents.
I pel que fa a Junts, els hi demana si la línia política serà més propera a la de Carles Puigdemont, per entendre's, o si s'acostaran més a les idees de la número 2 per Barcelona, Anna Navarro.
Avui Junts per Catalunya no ha programat cap acte a Argelers, a la Catalunya del Nord, perquè es feia l'enterrament de la mare de Carles Puigdemont. El partit només farà un míting, que serà aquest vespre a Mollerussa, amb Jordi Turull. I cada dia i fins al final de la campanya ens fixarem també en un dels temes de debat dels últims mesos per saber què en diuen els programes electorals dels partits que s'hi presenten. Avui posem damunt la taula el tema de l'habitatge, Adrià.
Els partits proposen diferents maneres d'aconseguir més habitatges a preu assequible. És el cas d'Esquerra, que promet posar 10.000 pisos a lloguer assequible cada any, i Junts aposta perquè sigui l'administració qui pugui donar un cop de mà als menors de 35 anys i avalar-los a l'hora de comprar un pis. Els comuns prometen buscar fórmules per aconseguir més pisos, la CUP vol redistribuir l'habitatge i treure profit dels pisos buits, i el PSC vol una aliança entre ajuntaments i privats per construir nous habitatges. Ciutadans proposa que els joves puguin destinar part de la seva pensió de jubilació a comprar un habitatge, Vox vol combatre l'ocupació i treure l'impost dels habitatges buits, i per últim el PP proposa avalar els joves per facilitar l'accés a l'habitatge i endurir les penes contra l'ocupació.
I per tancar aquest bloc de campanya, hem preparat un qüestionari de preguntes curtes per conèixer una mica millor els candidats. Avui parlem amb la candidata de la CUP, Laia Estrada.
Laia, on vius i amb qui?
La meva parella i el meu nen petit.
Quin llibre t'han regalat o has regalat per Sant Jordi?
Lo mig del món, de la Roser Barnett.
Quina va ser la teva primera feina cobrant i quines feines fora de la política has fet?
Doncs la primera feina va ser, quan tenia 17 anys, perquè encara no havia fet els 18, a l'hostaleria a la Pineda, bueno, Pineda de Salou. I he treballat de professora de secundària durant molts anys.
Algú ve a sopar a casa teva? Què cuines?
Algo fàcil, ràpid i que no embruti massa. Una amanida així divertida o, si m'ho curro, un tàrtar de salmó.
Quins idiomes parles?
Català, castellà, i l'anglès està una mica rovellet, però jo crec que el podríem fer reviscolar.
Un programa de RAC1?
Doncs el món a RAC1 o la competència.
Sèrie preferida?
Estaria entre Peaky Blinders o Joc de Trons.
La Societat de la Neu o Alcarràs?
Alcarràs.
Barça, Girona o Espanyol?
Barça.
Tria un altre candidat per passar una nit de dissabte.
Des que he estat mare, els dissabtes, a la nit estic a casa. Tampoc tinc temps de fer esport.
I per veure una obra de teatre?
Abans que anar amb un altre candidat aniria amb la meva parella, que també fa temps que no hi vaig.
On faràs vacances aquest estiu?
Doncs anirem a algun lloc fresquet dels Països Catalans.
Una cançó que t'hagi atrapat últimament?
Que m'hagi atrapat, doncs, la Rimaeta de Tacho.
Doncs fins aquí aquest qüestionari. Falten 12 dies per les eleccions. Com dèiem, però després de tancar el debat sobre el seu futur, Pedro Sánchez ha encetat ara el meló del control dels mitjans de comunicació, sobretot per mitjans digitals que basen la seva feina en la difusió de notícies falses. El president espanyol ha qualificat aquests webs de pseudomitjans. El cert, però, és que tenen finançament públic d'algunes administracions governades tant pel PP com per Vox. Avui Sánchez ha demanat, però, als populars que vulguin afrontar aquest debat. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el seu argument és que ara mateix hi ha tot un entramat de mitjans creats per destruir el progressisme i pagats per la dreta i l'ultradreta a banda d'altres poders econòmics. Mitjans que inventen falsedats per atacar tot el que no sigui de PP i Vox, fins al punt d'inventar-se enquestes.
S'inventen les enquestes, però d'una manera absolutament descarada, perquè les enquestes, els estudis demoscòpics, se han convertit en altra herramienta de desgaste electoral, perquè aquí estem en la demonització de l'adversari per convertir-lo en enemigo público número uno. I vale tot. la mentira, la difamación y la utilización hasta incluso de la opinión publicada.
Diu que tota aquesta maquinària després acaba rebotada als mitjans convencionals, sobretot a les tertúlies. Pedro Sánchez no aclareix què hi farà, però intueix que s'ha de revisar el finançament públic.
Doncs bé, sobre això que deia Sánchez, avui mateix la ministra Pilar Alegría n'ha posat un exemple. Ahir un compte de Twitter que difon informacions racistes i de l'ideari de Vox va publicar que Sánchez abandonava la Moncloa i que se n'anava de vacances uns dies amb l'avió oficial. És una notícia falsa, però l'alcalde de Madrid hi ha donat credibilitat.
Esta misma mañana, el máximo dirigente de la ciudad de Madrid, su alcalde, se ha hecho eco de una mentira esparciendo el fango generado por este pseudomedio. Bueno, cuando se habla de la máquina del fango, esto es un claro ejemplo. Esto es un claro ejemplo. Y que desde luego tenemos que combatir todos y todas.
Por eso aquesta no és l'única que ha protagonitzat José Luis Martínez Almeida, que també ha acusat a Pedro Sánchez de ser el cap de la trama corrupta de compra de mascaretes, que és el que es coneix com a cascoldo.
Mi compromiso con la corrupción, señora Maroto, es luchar para que dentro de nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, abandone lo antes posible la presidencia del gobierno el jefe de una trama corrupta que abarca su casa, el Palacio de la Moncloa y hasta la última terminal del Partido Socialista. Ese es mi compromiso contra la corrupción.
Un Almeida que ho ha dit sense aportar-ne cap prova. Això és precisament el que diu Pedro Sánchez, que s'ha de combatre. Hi ha una altra mesura, en aquest cas, però, també la reforma del poder judicial, Jordi.
Sí, per acabar amb el control que en té el PP i la dretització de la judicatura. El govern espanyol vol recuperar la reforma tancada en un calaix per evitar que el PP continuï bloquejant l'elecció del nou poder judicial. Pilar Alegría és qui diu que s'ha acabat.
Però si hay un empeño total y absoluto por parte del Partido Popular de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, el no, por tanto, no cumplir la Constitución española, tendrán que entender que tenemos que estudiar y valorar nuevos mecanismos.
Ara mateix fan falta 3/5 parts de diputats del Congrés per escollir la direcció del CGPJ. La idea és plantejar una majoria absoluta, 176 diputats. D'aquesta manera, el PP s'hauria de venir a la reforma si volgués tenir influència en el poder dels jutges.
Doncs bé, davant d'aquestes declaracions que ara sentíem de Sánchez sobre els mitjans de comunicació, el PP l'acusa de voler ofegar la dissidència. Els populars diuen que vol perseguir la premsa, els jutges i l'oposició, i el comparen fins i tot amb un dictador, Alberto Núñez Feijóo, que ha advertit que no es quedaran amb els versos plegats i que tornaran a sortir al carrer. De nou des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, el Partit Popular contraataca. Feijóo qüestiona la legitimitat democràtica de Pedro Sánchez i avisa que pensen plantar cara als socialistes per evitar, diu, que acabi amb 46 anys de democràcia a Espanya.
Si él se encuentra con fuerzas para seguir, nosotros las tenemos para seguir defendiendo la igualdad, la libertad y la verdad.
I la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a la COPE alerta que la democràcia a Espanya ha entrat en una fase de regressió.
No se puede quedar un solo bulo y sobre todo ningún tinte autoritario sin denunciar. O se nos va esto del todo. No nunca hemos vivido en democracia algo así. No nos queríamos creer que estamos entrando en un gobierno con tintes dictatoriales.
Ayuso contesta a Pedro Sánchez, diu que el fang és ell i fa una crida a resistir, diu, per no cedir ni un pèl.
Les 8 i 13 minuts, aparquem la política, entrem en l'àmbit econòmic, perquè és una de les notícies d'impacte del dia, el BBVA i el Banc Sabadell, que ho tornaran a intentar. L'entitat basca ha demanat reprendre les converses per una possible fusió i el Sabadell ja ha dit que ho estudiaran atentament, Montse Martí.
La represa de negociacions entre els dos bancs s'ha confirmat en dos comunicats breus. Aquest migdia el BBVA ha confirmat que han traslladat al president del Consell d'Administració del Banc Sabadell l'interès per explorar una possible fusió entre les dues entitats, i el Sabadell també ha fet un comunicat confirmant que ha rebut la petició i que analitzaran, diuen, tots els aspectes de la proposta. És el segon cop que s'intenta aquesta fusió. L'última vegada va ser fa 4 anys, el 2020, però no va arribar a bon port. Si ara tira endavant, el banc resultant de la fusió seria un gegant financer amb més de 986.000 milions d'actius i li trepitjaria els talons al Banc Santander a Espanya. Entre les dues entitats sumarien una plantilla global de més de 140.000 treballadors, més de 41.000 a l'estat espanyol.
Doncs bé, davant d'aquest moviment que pot canviar el mapa bancari espanyol, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, aposta per la prudència. Diu que, de moment, cal deixar fer les converses.
Prudencia, por supuesto, ante la noticia. Veremos en qué fructifican o no estas negociaciones, en qué termina esta posible operación. Yo creo que es importante resaltar que no solo hay que fundamentar y fomentar que el sector siga teniendo estos buenos niveles de rentabilidad y de solvencia, sino que tengamos una situación competitiva.
En espera que es concreti, avui les accions del Sabadell han pujat més d'un 3% a la borsa. Les del BBVA, en canvi, han tancat amb una pèrdua del 6,6% de les accions. I a tot això, encara relacionat també amb els bancs, l'Euríbor abaratirà el preu de les hipoteques per primer cop en 2 anys. La rebaixa, però, serà força simbòlica.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
El principal indicador pel càlcul de les hipoteques, que tanca al mes el 3,7%, és a dir, per sota del que estava fa un any.
Els préstecs a tipus variables que toqui revisar ara s'abaratiran una mica. Una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys i un interès de l'1% més Euribor s'abaratirà uns 4 euros i mig al mes, que són uns 56 euros al cap de l'any.
I a tot això, el Banc d'Espanya continua preocupat per com es pagaran les pensions d'aquí a uns anys. Assegura que el 2053 hi hauria d'haver més de 55 milions de persones en edat de treballar per poder assumir el cost de les jubilacions.
Això tot i que, segons les previsions de l'INE, entre els nascuts a l'Estat i els nascuts fora d'Espanya només sumaran 31 milions. Per això el Banc d'Espanya avisa que, per mantenir l'equilibri actual entre la població inactiva i la població activa, i tenint en compte que la taxa de natalitat espanyola continua a la baixa, el 2053 caldran 24 milions de treballadors estrangers més.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat. Fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Passa un minut d'un quart de nou, els influencers hauran d'especificar quina és l'edat recomanada dels vídeos que pengin i no podran anunciar ni tabac, ni tabac, ni alcohol, ni tampoc medicaments. Són algunes de les mesures que inclou aquesta nova regulació que el govern espanyol ha aprovat avui mateix, Eudald Martínez.
L'objectiu és traslladar el control que es fa dels continguts en àmbits com la televisió a les xarxes socials. A partir dels creadors de continguts hauran de precisar clarament quins vídeos són publicitaris i també identificar si hi ha continguts sensibles. Ho explicava el ministre José Luis Escrivá.
Tendrán que etiquetar los contenidos desde el punto de vista de la edad a la que van dirigidos y eso lo deben hacer con un código de conducta que tendrán que acordar con los reguladores en este ámbito, que es la CNMC y nosotros mismos.
La normativa afectarà els influencers que ingressin més de 300.000 euros a l'any, facin més de 2 vídeos al mes i tinguin més de 2 milions de seguidors al conjunt de les xarxes.
I encara parlant d'influencers, la Generalitat impulsa per primera vegada una línia de beques per professionalitzar els creadors de contingut en català i també fomentar l'ús de la llengua a les xarxes socials. El Departament de Cultura hi destinarà 312.000 euros. I per cert, que avui el Consell de Ministres també ha posat data a l'esperada arribada dels carregadors únics a l'Estat. A partir del 28 de desembre d'aquest any ja no es podran vendre aparells amb carregadors que no siguin del tipus USB-C, que és l'universal. De moment no inclou encara, però, els ordinadors portàtils. En aquest cas, la norma entrarà en vigor l'abril del 2026. Les 8 i 18, el govern no aixecarà encara l'emergència per sequera, malgrat aquestes pluges dels últims dies. L'episodi que va començar dissabte ja ha fet entrar 7 hectòmetres cúbics als embassaments. Ara estan per sobre del 19, que és un punt més que fa una setmana. Tot i això, la portaveu del govern, Patricia Plaja, diu que no volen abaixar la guàrdia.
Els números són molt més bons del que eren, és veritat, però no perdem de vista la totalitat. Avui estem parlant de que els embassaments estan a un 20% de la seva capacitat. Per tant, a simple vista, si els mirem, veiem que els nivells continuen sent baixos, si no molt baixos.
El govern espera que el nivell dels pantans encara augmenti més per l'arribada de l'aigua d'aquests dies, el desgel i també les pluges que encara han d'arribar. Més qüestions. La pobresa es cronifica a Catalunya. Un de cada 5 adults que tenien una situació econòmica dolenta durant l'adolescència la continua tenint ara, de gran. Ho diu l'últim informe de l'INE que analitza com es transmet la pobresa entre generacions. Anna Salvador.
D'aquestes persones que s'han criat en famílies pobres, només una de cada 10 aconsegueixen tenir ingressos alts quan són adultes. L'informe també confirma la relació entre el nivell d'estudis d'una persona i els ingressos de la seva família. Apunta que només un quart de la població que tenia una situació econòmica dolenta augmenta durant l'adolescència, arriba a tenir estudis superiors. La majoria, un terç, arriben fins a la secundària obligatòria. D'altra banda, l'INE també ha publicat un informe sobre habitatge que mostra que ha baixat el nombre de famílies catalanes que estan satisfetes amb el lloc on viuen. Ha passat d'un 87% el 2012 a un 81% l'any passat. A més, bona part de la població diu que no es pot permetre engegar la calefacció ni l'aire condicionat. Un quart de les famílies passen fred a l'hivern a casa i un terç diu que passen calor a l'estiu.
Gràcies, Anna. I d'altra banda, el govern revertirà finalment les últimes retallades als mestres i professors. L'executiu ha trobat la manera de destinar els 67 milions que costarà aquesta mesura, tot i la pròrroga dels pressupostos.
Es va acordar a finals de gener amb els sindicats Comissions Obreres i la UGT. Les mesures inclouen recuperar el primer complement de sou als 6 anys d'antiguitat en lloc dels 9 anys actuals. També reduir 2 hores lectives als docents de